Ràdio Maricel, a cel obert.
Afegim en l'àmbit esportiu l'èxit enorme que ha tingut aquest cap de setmana una prova d'enduro organitzada per l'Extreme Sitges Motoclub a l'Aquàtic Paradís, amb unes instal·lacions que habitualment ja es donaven per mortes i enterrades, i que l'Extreme Sitges Motoclub ha aconseguit revifar per celebrar aquesta prova, l'Extreme Aquàtic Sitges Race. Primer lloc per un campioníssim, per Ivan Cervantes, segon lloc per Xavi León i tercer per Sergi León. Proves disputades dissabte i diumenge amb un èxit, com us dèiem, de públic enorme i amb una organització, diuen, sensacional, que va anar tot molt bé. Així ho celebrem i així també ho constatem. Pitu, bon dia i bona hora.
Bon dia, bona hora.
Cap de setmana en què el mal temps ha començat a fer de les seves aquesta temporada.
Sí, ja hem començat d'hora, eh? Ja comencem a tenir partits ajornats i aquell petit o gran mal de cap que comencen a tenir els clubs ja per intentar trobar algunes dates possibles, probables, per tractar de posar-se al dia. És el cas, com molt bé apuntaves fa uns moments, del partit que havia de jugar el Sogorense ahir a la tarda aquí a Aiguadols davant el Moja, i també el que havia de jugar la juvenil de la Blanca davant el Prat, el Nou Pins Vents.
El Sogorense que fins i tot ensenyava les fotografies del camp d'Aiguadols negat, eh?
Sí, negat. L'àrbitre que instants abans de començar el partit, doncs, va voler revisar ell personalment l'estat del terreny de joc, va veure, doncs, que allà, doncs, no es podia jugar a futbol, no era òptim per la pràctica del futbol. Per tant, partit suspès i a intentar cercar una data. Expliquem el que expliquem sempre: quan es produeix una situació d'aquestes, en aquests casos la federació sempre deixa que els dos clubs es posin d'acord. Si els dos clubs no es posen d'acord, és la federació la que fa de cometes jutge, eh? I imposa, doncs, la data a disputar. Jo ara estava intentant mirar quina és la primera data lliure, i em sembla que la primera data lliure...
Què anem a parar, ja al pont de la Puríssima?
Sí, senyor. El primer cap de setmana de recuperació és el del
pont de la Puríssima.
Pont de la Puríssima. No sé si arribarem fins a aquest extrem o...
O que hi hagi un partit entre setmana.
Que hi hagi un partit, i aquesta opció també d'intentar jugar entre setmana. És més difícil, eh, en aquests casos, perquè evidentment estem parlant que no són equips professionals.
Dèiem això perquè Tots Sants és dissabte, eh?
Sí, sí.
Ara vostès poden fer, oh, és dissabte. Tots Sants és dissabte. I el pont de la Puríssima, no es pensin tampoc, bé, dilluns, el dia de la... és la Puríssima. El 8 de desembre cauen dilluns.
Cauen, eh? Dilluns, exactament.
Per tant, serien...
Aquell cap de setmana no hi ha competició futbolística, per tant, la federació la proposa com a data de recuperació. En aquest cas, bé, repeteixo, no sé si arribarem fins a l'extrem. En qualsevol cas, hi ha pendent aquesta data, aquest partit que ha d'enfrontar el Sogorense i el Moja. I en idèntica situació, doncs, es troba la juvenil A de la Blanca, que ahir, doncs, tenia partit amb el Prat aquí al Nou Pins Vents, el mateix que et deia ara fa uns momentets, a intentar trobar una data per jugar en aquest partit. De fet, per exemple, del grup del Sogorense, és a dir, del grup tercer de la segona catalana, només es van haver de suspendre dos partits. Un, el Sogorense Moja, i l'altre, el Martorell Vista Alegre, que també s'havia d'haver jugat ahir a la tarda. Pel que fa al grup dels Sitges, aquí ja tenim uns quants més, que és el grup 12 de la tercera catalana. Es va suspendre, per exemple, el Penya Jove Anoia, també es va suspendre el Sant Pere Molanta Riu de Bitlles, la Múnia Fundació Leti Vilafranca i el Base Espirall Montserrat Igualada. En aquest cas, parlem, per tant, de quatre partits en aquesta tercera catalana.
O sigui, la majoria de casos els que es disputaven a la tarda.
Sí, a la tarda o al migdia, alguns d'ells. Bé, aquí no vam començar a tenir la pluja fins pels vols de les 11 del matí.
És prou que ho saps.
Prou que ho sé i prou que sap també la canalla de Sitges.
Aguantar estoicament,
sí.
Gairebé més que els pares,
sí, eh? Algú que aguanta
és la canalla,
sens dubte.
Tu posa pluja que és igual.
És igual, Vinga, doncs, llevat d'aquests partits suspesos, parlem doncs d'aquesta derrota dels Sitges, que dissabte a la tarda jugava al camp de l'Òdena, un camp difícil, recordar amb el Jordi Serra, que no recordem un bon resultat dels Sitges en la història recent de la visita dels Sitges al camp de l'Òdena. Sempre que ha anat allà últimament els Sitges ha acabat derrotat. Bé, per no ser una excepció, dissabte a la tarda també l'equip perdia per 3-1. Vam veure un Sitges potser un pèl més desdibuixat del que havíem vist en aquestes tres primeres jornades. Recordem, no oblidem, que el Sitges havia començat molt bé el campionat, havia guanyat els tres primers partits. Arribava doncs la primera prova de foc, per dir-ho així, amb un rival que teòricament doncs ha d'estar a dalt del campionat. Un Sitges, com deia, que no va oferir la seva millor versió, no va estar fi en la pressió al rival, li va deixar probablement molts espais a l'Òdena, i això el conjunt de l'Anoia ho va aprofitar per avançar-se al marcador al quart d'hora de joc. El Sitges doncs va tenir l'encert de poder empatar de penal, un penal molt clar, comès sobre el Guillem Vinyola al minut 62, que va transformar el juvenil Sergi Guillén, però a partir d'aquí doncs l'Òdena, que va tenir moltes ocasions, va sentenciar el maig al 78 fent el 2-1 i al 86 ja el tercer i definitiu. 3-1, primera derrota del Sitges, en un ambient també una miqueta...
Què? Hostil?
No, bueno, no. Hostil... És que el cas de l'Òdena és curiós, no? Perquè tampoc és que hi hagi massa públic, però el poc que va doncs, té allò, com es diu en aquests casos, l'insult molt, molt, molt fàcil. Bé, anècdota al marge. Escoltem, si et sembla...
Vaja, es deuen esbravar.
Sí, com acostuma a passar.
Com el bitxí.
No dic que sigui un cas generalitzat, però els ambients futbolístics en aquestes categories a vegades són complicats de poder suportar i de poder pair, però quan ja en portes uns quants, és allò que dius, et fa l'esquena ampla i endavant.
Satisfet, mínimament satisfet, decebut, Jordi Serra?
Bé, un pèl decebut, evidentment... no allò empipat ni trist del tot, perquè evidentment és la quarta jornada, sí que bé, diuen que les derrotes mai arriben en un bon moment, però en qualsevol cas bé, ell reconeixia que l'equip no havia estat bé en algunes fases molt determinades i en alguns aspectes molt concrets del joc, i això és el que ens deia en acabar aquest partit, que va acabar, com dèiem, amb derrota per 3-1.
Ha estat estrany, perquè per mi els 10 primers minuts han sigut bons, molt bons, pilota nostra totalment, sense ocasions, però transicions bones, aparicions, desmarcs, jugades, i a partir del 10 hem desaparegut. Realment han creat ells més perill, han sigut superiors en moltes parts del partit, han tingut més oportunitats, i jo crec que han sigut justos guanyadors, no? Potser avui no hem estat afortunats amb els canvis, amb els intents de modificar coses, i l'equip pues, a ratos, quan semblava que estava bé, quan ha sigut hem fet l'empat, o abans de fer l'empat, perquè després d'empatar 1-1 hem tornat a marxar. En canvi, abans de l'1-1, jo crec que l'equip ha fet bons minuts i bueno, pues, avui no hem estat acertats, tant els jugadors sobretot, i jo amb les meves decisions potser no he acabat d'encertar el que volia fer, i els jugadors potser ho han notat, no?
Avui potser, Jordi, ha mancat tot el que no... o tot el que l'equip havia fet d'una forma notable les tres primeres jornades.
Sí, aviam, els Sitges que encaixi 3 gols jo crec que serà poc freqüent aquesta temporada, no? I a part d'encaixar-ne 3, que si hem pogut encaixar algun més, hem estat fràgils, però no és culpa defensiva, o sigui, no és culpa de defensa, és culpa que al mig del camp no pressionava bé, no taponava bé, no estaven ben col·locats, fins que hem fet una mica hem canviat de sistema, hem fet un 4-4-2 fins a arribar al descans, després hem fet les variants que creien convenients per poder empatar el partit i si pogués ser guanyar-lo, i en un moment donat, quan hem empatat i semblava que físicament apretàvem més, una altra vegada ens han sigut superiors i ens han guanyat en justícia, amb armes que no m'agraden, però amb bons jugadors, no? Amb jugades maques i tal, però hi ha hagut coses aquí que no m'han agradat com a esportista.
A estones l'equip doncs ha deixat pensar massa, potser a l'Òdena no ha estat fi, com deies, en la pressió. Bé, no sé si el tercer gol és una miqueta el resum del que ha passat avui, no? Una miqueta, el jugador gairebé s'ha pogut fer una casa allà al costat i ha entrat sol com ha volgut.
Ja, per mi el José ha estat molt, molt afortunat amb algunes accions, sabem que amb el primer gol podia haver fet alguna cosa més, però ha salvat dos o tres gols, i després amb la falta ha tingut una desgràcia, perquè m'ha tocat el pal i normalment surt, però ja ha tocat la mà i ha entrat, no? Però bueno, no deixa de ser que hem merescut la victòria. Jo crec que ens ha faltat intensitat, no, a lo millor no hi s'ha pogut transmetre durant la setmana el que significava el partit, el parón de no entrenar dimarts i entrenar dimecres, anar a córrer, les cames cansades, perquè l'equip l'he notat una mica agarrotat, físicament no estaven com altres moments, però bueno, jo crec que les derrotes mai són bones, però hem de fer lectura, hem de tirar endavant i veure com és aquest grup. Veiem com era aquest grup a les victòries, hem de saber com és aquest grup a les derrotes, no? I bueno, avui hem perdut i aquesta setmana és per tirar-la endavant i passar pàgina, veure durant la setmana, perquè no passes pàgina i ja està, passes pàgina, revisa el que has fallat i intentes millorar el que es pot treballar durant la setmana, no?
Què t'ha semblat el rival? És un rival aquest, l'Odena, que pot estar a dalt, com gairebé sempre?
Bon rival, perquè aquí a casa d'ell segurament pues, si fan servir totes aquestes astúcies, insults davant dels nens, és igual. Segur que guanyarà molts partits, també tenen bons jugadors i avui fins i tot faltava el Pep, el Copoví, que no l'he vist, no sé on està, és aquí l'anual. Però bueno, l'11 m'ha agradat molt, tenen bons jugadors al mig del camp, el 18, però bueno, ens ha faltat intensitat. Nosaltres sí venim a competir amb tot el que sabem, jo crec que aquí haguéssim pogut emportar-nos 3 punts, però bueno, serà una altra vegada, no sé si l'any que ve, Déu no vulgui que, o sigui que no ens trobem aquí, però si venim aquí a Odena l'any que ve, intentar guanyar i per fi trencar aquesta mala dinàmica, no?
Les derrotes, sens dubte, com deies, mai són bones, no? I no arriben en el moment que un les desitjaria, en qualsevol cas. Però com pot afectar la derrota a l'equip després de que les 3 primeres jornades s'havien aconseguit sumar els 3?
Jo crec que és el que us deia, no? Que per veure com reaccionarà aquest grup, que tinc molt humà aquí dins, perquè és molt humà, és un grup fort, és un grup ja que diferent als jugadors diferents, ni millors ni pitjors, diferents del que tenia l'any passat, sacrificis tremendo, les ganes, la humilitat, l'orgull que tenen és tremendo, però feia falta un cop així per veure aviam la setmana que ve que ens ve un altre rival i que a mi se'm dona bastant malament com a entrenador, no? Que normalment no el guanyo, perdo, ens ho pego, no juguem, vull dir que no se'm dona molt bé i aviam si aquesta vegada podem canviar la dinàmica, que vingui gent a casa com han vingut nanos d'aquí de la base aquí a Òdena, que el disfruti la gent i ja es dic, fer agradar que els jugadors es trobin, que no hi ha aquestes angoixes i que disfrutin, que en fi al cap el futbol suposo que és per disfrutar.
Quan les coses van malament a dins del terreny de joc es nota, no? Hem vist en certs moments els jugadors discutint-se entre ells, una miqueta, sí, bueno, és això que no ha de passar, suposo, però que és normal fins a cert punt que passi quan l'equip no està fent les coses bé.
Sí, bueno, cert que hi ha jugadors amb massa caràcter. Jo sóc una persona amb molt de caràcter, bueno, ja em coneixeu, tinc un 30 segons de pronto, el Ricard és com és, l'Ivan és també un tio amb els dallons ben posats i bueno, pues, s'han discutit allà enmig, però bueno, ha sigut una cosa presa dels nervis de la derrota i de que, bueno, que l'estava amb el Ricard l'han deixat. Bueno, han dit de tot, jo no havia escoltat una cosa igual. És cert que ell està jugant i té que centrar-se, però és complicat, perquè allò que sabeu era el més suau, I ja li dic que és igual que hi haguessin nens, que mares, que... Però bueno, és per això que us deia, que al cap i a la fi, a dins del camp, els jugadors, hi ha hagut un comportament exemplar, però fora, a vegades no sé si val la pena anar a passejar pel passeig, anar en bicicleta o venir a jugar a futbol, perquè a vegades la veritat és que calenta molt, i de vegades fa ràbia que t'agradi l'esport, perquè estaríem millor passejant o amb el gos o jo que sí, amb els nanos, perquè avui ha sigut dur i de mal de cap, Molt dur i de mal de cap.
Recuperes una miqueta la normalitat la setmana que ve, de cara a rebre la Múnia el dissabte.
Recuperem la... Sí, avui comentava, perquè jo un moment que el partit estava 1-0, 1-1 i he trobat a faltar el Nico. Ja veia que el partit estava per un passe, és que amb un passe o dos per sobre és quan hem creat perill i la defensa d'ells estava molt cansada. És el que jo vull, que no es tornin a repetir tonteries de que si m'ha dit pelicurero o m'ha llamado no sé què. El jugador està centrat, nosaltres aquí necessitàvem el Nico i avui no l'hem tingut. Vull dir que no és que el Vinyola i el Ricard no s'hagin partit les banyes, però són jugadors diferents, són ràpids, és guanyar l'esquena. Ha faltat una mica de velocitat al davant i són coses que aquí és on hem de treballar, que no tornin a passar i que avui, sense res que dir dels 18 que han vingut o dels 19, que hem de tenir totes les armes per guanyar els partits. No podem anar fent el tonto per allà, perdó, perquè no toca i necessitem tots els jugadors. I avui ha faltat.
Onze i 33 minuts. Les declaracions de Jordi Serra, l'entrenador de la Unió Esportiva Sitges, després del partit a casa de l'Òdena, pobra canalla, que es veu que ha d'escoltar allò invectives continuadament durant els 90 minuts, i després es queixaran que s'arriben a casa i diuen collons.
Sí, sí.
Collons per dir alguna cosa,
sí, sí.
Perquè seria, diguem-ne...
Podria ser un dels...
El més bàsic.
El més bàsic o el més fluixet que es
exacte,
pot escoltar.
El més innocent i el més pueril.
En una instal·lació esportiva.
Esportiva.
I també...
Burro, tonto.
Sí, aquest no, aquestes coses... Més aviat no. Anem a una escala superior.
Molt superior,
sí,
això,
sí,
eh?
També se'n podria fer una diccionari dels insults que els fan servir en l'argot esportiu. Queixant-se també el Jordi una miqueta i trobant a faltar, ell parlava del Nico, no? El Nico que el van expulsar l'altre dia aquí amb el Sant Pere Molanta, no per una acció del joc, sinó una miqueta per parlar, per protestar, i aquestes absències en determinats moments un se'n recorda quan acabes perdent el partit, no? Perquè si el dissabte el Sitges guanya probablement no te'n recordes i passes pàgina, però bé, ell ho deia molt clarament, no? Jo estava per fer jugar un jugador que en determinats moments del partit m'hagués aportat allò que no estava aportant a l'equip en aquell precís instant, i bé, intentar redreçar una miqueta aquesta situació i evitar expulsions absurdes en un futur que evitin que hagis de perdre jugadors pel camí.
Proper cap de setmana pel Sitges?
El Sitges que rep a la Múnia el proper dissabte aquí al Municipal d'Aiguadols, la Múnia que no ha començat gens bé la temporada, i veurem, a veure com deia el Jordi, no? Com fins ara hem vist l'equip responent bé en la victòria, com respondrà en la derrota, i recuperant una miqueta la setmana normal d'entrenaments, no? Aquesta darrera, doncs,
Santa Tecla pel mig
i allò, doncs, no s'ha pogut fer o no s'ha pogut plantejar del tot com un voldria la setmana d'entrenaments, i bé, com dèiem, dissabte aquí amb la Múnia a partir de les 5 de la tarda.
Doncs anem per dues victòries maques, la del bàsquet Sitges davant del Casal de Vilafranca i la del Patí Sitges davant del Cambrils.
Sí, dos equips que han començat molt forts la temporada. Clar, en el cas del bàsquet aquí hi ha un aspecte que és definitiu o definitori, si vols dir-ho així. Qui tens a la banqueta? Un senyor que es diu Edu Piñero, i si tu tens a la banqueta un senyor que es diu Edu Piñero, l'equip segurament després podran passar moltes coses al llarg de la temporada, però d'entrada el que et planteja l'Edu i el que et posa damunt la taula són les cartes a totes descobertes, i dir, nois, hem d'anar al més amunt a intentar l'ascens. Ja l'equip la temporada passada va fer una temporada bastant satisfactòria, llàstima que es va fallar en el darrer tram del campionat i es va quedar a les portes de pujar a Copa Catalunya. Quan semblava que l'equip ho tenia, doncs, com et deia, es van perdre d'una manera absurda, diria jo, els darrers partits, i aquesta temporada, doncs, s'ha començat també el que et comentava, no? Posant les cartes al descobert, boca amunt, i l'equip ja va apallissar l'altre dia aquí al Gavà, i dissabte a la tarda, en visita a la pista del Casal de Vilafranca, es van dur el triomf per 55-79. Per tant, estem parlant d'un triomf de 24 punts, per tant, una victòria com la que va aconseguir l'altre dia aquí amb el Gavà, des de la intensitat, un bàsquet de Sitges molt intens, que és una miqueta el que demana el tècnic, l'Edu, en aquest cas, els seus jugadors, i bé, l'equip que ja encapçala la classificació. Tot això no ha fet més que començar, són dues victòries en dues jornades, però bé, és una declaració d'intencions del que pot ser capaç de fer l'equip aquesta temporada. Victòria, com dèiem, a la pista del Casal, i ara esperar una miqueta el partit que jugarà l'equip aquest dissabte a la tarda aquí amb el bàsquet Berga. Si parlem de bàsquet, també parlem d'una altra victòria que, home, ens pot cridar més o menys l'atenció, que és la del sènior femení, que va guanyar 93-39 al Cerdanyola. Dic que ens pot sorprendre una miqueta d'entrada per la contundència de la victòria, però bé, no oblidem que l'equip estrenava categoria. L'equip d'Òscar Quesada, el sènior femení, que havia aconseguit l'ascens d'una forma tan brillant la temporada passada, pujava de tercera a segona catalana, i bé, ja sabem que quan un puja de categoria l'exigència és molt, molt, molt superior, els rivals també són d'un nivell superior, però bé, les noies del Sitges també des de la intensitat, no donant mai una pilota per perduda, van apallissar literalment el Cerdanyola, i s'han plantificat ja líders d'aquesta segona catalana.
Vaja, un colador, el Cerdanyola,
sí, sí,
clar,
un Cerdanyola
93-39.
Sí, és un resultat que repeteixo, ens va cridar l'atenció, bàsicament perquè
perquè suposadament en una categoria
superior, nivell superior de rivals, però bé, també, si es pot dir així, una bona declaració d'intencions la que proposa el sènior femení del bàsquet Sitges, que jugarà el proper partit a Vilafranca, concretament a la pista del Xamba. Més bones notícies que ens deixa l'esport d'aquest cap de setmana, el Club Patí Sitges, que va apallissar literalment el Cambrils, va guanyar per 11-2, un altre que també presenta la seva credencial aquesta temporada. L'equip de Josep Fuster, que es va quedar també una miqueta amb la mel als llavis la temporada passada i no va poder pujar de categoria, aquest any, pel que tenim entès, allò ens hem posat entre cella i cella, no fallar. I bé, de moment les dues victòries, la d'Esplugues de l'altre dia i la de dissabte 11-2 amb el Cambrils, col·loquen a l'equip, doncs, en primera posició al grup primer de la segona catalana, i a intentar, doncs, seguir en aquesta dinàmica en el proper partit que jugarà, si no m'erro, divendres a la nit a 2:15.
Aquest divendres a 2:15,
almenys això és el que marca el calendari de la federació. Sempre estem allò subjectes a qualsevol canvi, però inicialment divendres a 2:15 el Club Patí Sitges jugarà a la pista del Calafell. Tampoc és un desplaçament allò massa, no, massa llarg, però l'hora del partit,
una hora punyetera,
sí, molt punyetera.
Una hora punyetera. Què ens queda, Pitu?
Què ens queda? Doncs, bé, el que ens pot haver cridat l'atenció, aquest 82-0 que va patir el Rugby Club Sitges a Villajoyosa, a Alacant.
Ens deies, però, que aquí sí que la categoria es nota.
Ara podem recordar una miqueta el que ens va dir aquest passat estiu Fede Garona, el director esportiu del Rugby Club Sitges, quan el vam poder entrevistar, quan li preguntàvem quin ha de ser el paper o què podrà fer aquest Rugby Club Sitges, aquest modest equip, aquesta modesta entitat en una categoria, la categoria de plata, no oblidem, del rugby estatal, del rugby espanyol.
Amb perquè, entitats, amb un pressupost infinitament més gran.
Amb pressupost i amb equips. I ella ens deia, més enllà de l'aspecte econòmic, que també representa un problema, perquè no em vull ni imaginar els problemes que pot haver tingut el club per trobar, doncs, els diners per poder fer front a la temporada, esportivament parlant, que és el que ens pertocava en la conversa amb el Fede, deia, ens trobarem amb equips que físicament són superiors a nosaltres. Ens trobarem en partits en què el ritme de joc serà molt superior al que hem viscut quan jugàvem la temporada passada a la primera nacional. Per tant, el nostre paper ha de ser intentar competir, ser fidels al que hem vingut demostrant fins ara. I bé, les coses no van sortir gens bé el dissabte, al camp del Club Birrup la Vila, aquest 82-0, un partit que ja l'equip alacantí tenia pràcticament guanyat a la fi de la primera meitat amb un 42-0. Sí que va millorar una miqueta l'aspecte defensiu a la segona part, però això, doncs, no va ser suficient per encaixar amb aquest 82-0 que, bé, deixa el Rugby Club Sitges amb una victòria i una derrota i esperar, doncs, una millor posada en escena al proper partit que jugarà aquí a Santa Bàrbara amb l'Hospitalet. No oblidem que la Vila és un dels equips favorits per ser la temporada que ve a la Divisió d'Honor. Ha guanyat els tres partits d'una forma bastant clara i, per tant, com es diu en aquests casos, l'empresa era difícil de poder treure alguna cosa positiva de l'Alacant.
De moment, però, ens quedem amb les reflexions de la gent del rugbi. Acaba de començar també la temporada.
Acaba de començar la temporada, evidentment l'exigència serà molt, molt enorme, molt, molt superior al que l'equip va poder fer la temporada passada, però bé, és segurament un premi increïble per a aquests jugadors que es trobin, doncs, jugant a la divisió de plata del rugbi espanyol.
11:42, Pitu, gràcies.
Vinga.